Marc Moliner, bona tarda.
Bona tarda, Óscar Fernández.
Arturo Puente, bona tarda.
Bona tarda.
Arturo, a més a més...
N'he saludat els demés, vols dir.
Aida Martori, bona tarda.
Bona tarda.
I a Madrid tenim l'Andrea Mármol. Andrea, bona tarda.
Bona tarda.
Ara estava dient que avui és divertit veure com l'Óscar està allà a la taula i venen els venedors de peix. Tinc sardina fresca.
Els caps de secció, normalment.
No sé
els caps
què.
De secció, societat, tinc economia,
xanguet,
política.
Tinc un xanguet boníssim. Un minut. I llavors...
Un minut.
Escolta una cosa, sé qui va matar Kennedy. 30 segons.
I... 90, a les 3 de la tarda.
I llavors, no m'hi caps. Vas darrere torre. Kennedy! I llavors, avui deia, no entra tot. Jo pensava, podríem fer frases que servissin tant per una relació sexual com pel Catalunya migdia. Óscar Fernández, no entra tot.
Tens una ment pertorbada.
Eli Sort, quins collons. frases d'avui. Carlos Baraybar, on és el botó de la Cati? Que aquest encara és més bèstia, perquè la Cati és de Catalunya Informació, en diem aquí. On és el botó de la Cati? Doncs això.
Molt bé.
Podem dir frases.
Però tens dèria, més a més, no?
Sí que tinc dèria. Ara t'encantarà aquesta cançó. Bueno, espera't un moment. Primer et sentirem a tu dient una notícia d'ahir.
7 de cada 10 adolescents catalans consumeixen pornografia de manera freqüent i d'aquests, la meitat reconeix que els influeix en les seves relacions sexuals. Aquesta és una de les conclusions d'un informe de Save the Children que alerta dels riscos que suposa que els adolescents accedeixin sense control a aquesta mena de continguts.
Això ho vas dir ahir i, per tant, t'haig de posar aquesta cançó.
No podría estar ni una noche más sin chupar tu sexo.
De Sopa de Cabra. Que em fa molta gràcia l'accent català que tenen.
Es va generar un daltabaix quan van anunciar que cantaven en castellà, el Sopa de Cabra, al moment en què van dir, farem un disc en castellà.
Però veure una cosa, un disc en castellà, però deia por delante, por detrás, amb una ela geminada que la voldria Guillem Martínez per ell, en els seus somnis. Aviam.
Por delante y por detrás.
Vull dir una cosa que potser us sorprendrà. Estàs a Pompeia? Doncs ja els nens ja anaven pel carrer i veien unes lletres que marcaven el camí del Lupanare, que és el prostíbul, i eren en forma de titola. I era la cosa més simpàtica que veien, perquè a la gerra de la llet hi tenien unes orgies que, com el porno d'avui, no reflectien la realitat. I també eren, com avui, brutals. I com a progenitora de bípede de 12 anys femení, amb amics bípedes, amb progenitors, que tenen el custodio, que el custodio, tu no sé si el tens encara, però ja el tindràs, que és una mena d'aparell del mòbil que et diu quanta estona estan amb el mòbil i què estan fent.
És que jo encara no he entrat al mòbil.
Jo no el tinc perquè és de pagament.
Els meus preadolescents encara no han entrat al mòbil.
El custodio. Llavors, hi ha pares que efectivament saben que els seus fills veuen porno. Però els pares aquests també en veien. Però costava més perquè, clar, el pare d'un nen d'avui havia d'anar al quiosc, passar vergonya, demanar amb veueta... ¿Tiene usted el lip? Amagar la revista. I d'acord que no era animada, cosa que li treia brutalitat, si voleu, però... És a dir, per resumir, els nens veuen porno gratuït i les anteriors generacions veien porno i potser el pagaven. Per tant, d'acord, si ha de tenir una xerrada amb aquests nens. Jo la vaig tenir l'altre dia davant d'una pizza, d'aquestes pizzas que a mi m'agraden, que són pizza... La pizza Vulcano, que té nachos a sobre, que és bonic, és espectacular. Una pizza maltíssima. I vam dir, sapigueu, nens, que la vida real no vindrà un lampista com el de El Fontanero, Su Mujer i altres coses de meter. Posa música sexy del bany. Que digui, vaya, cuánto calor. Voy a quitarme algo. ¿Quieres ver lo que tengo para ti? I l'altre, ah, sí, per favor. Doncs això no passa. Però també heu de saber que a la vida real tampoc no trecareu un banc i sereu milionaris com a la Casa de Papel, perquè la ficció és la ficció i això em porta el gran Tomeu Penya.
Me gusta hacerte el amor por la mañana cuando empieza a entrar el sol por la ventana.
D'acord que hem de parlar amb els bípedes de les pel·lis porno. I també crec que les han de veure d'amagat. Però també crec que els hem de parlar d'altres pel·lícules de les que també s'ha de parlar, en tot cas. Per exemple, la meva filla veu Esta mierda me supera, que és una sèrie on la protagonista està enfadada molt, odia sa mare molt, que veu, i comença a fumar porros. Les noies, clar, els hi encanta aquesta tia. I tu els hi has de dir, saps què? A la vida real, si ets tan borda i maleducada, no volen ser amics teus com amb aquesta. I, per cert, si fumes porros al cotxe, t'estimbaràs. De la mateixa manera que quan veien polseres vermelles, hi havia un moment en què tu els havies de dir, entenc que t'encanti la sèrie, però saps què? Ser anorèxica no és tan guai com sembla. No estan tant per tu, en definitiva. Estem parlant de ficció, i la ficció és la ficció, i crec que qualsevol adolescent pot distingir entre Superman, que vola, i entre una relació sexual de 15, on tots estan per tu. Però això és tema de debat.
No, sí, ara l'obriré, però abans recollir algunes coses. Mira, ho faré per un altre ordre. Dos oients, un al Francisco José i l'altre Liu Forn, que m'envia un missatge, diu que es veu que a 2:45 jo he dit són les 3. Per tant, ho he dit a 2:45 i a les 3. D'aquí ve les dues vegades que ho he dit i després una altra.
És molt normal perquè...
M'he equivocat a 2:45 dient les 3.
Quan t'anuncien rodes de premsa a 4:15, a 4:05, i no les fan a 4:05 perquè no surten en Argimon ni que el matin... És normal que tu t'equivoquis d'hora.
No, és normal, m'he equivocat d'hora, no passa res.
No, és que tu no t'equivoques.
A 2:45 he dit les 3.
Tu interpretes la realitat.
Eren 2:45. I després, i així torno al tema, el Marc Pastor ens diu a través del Twitter el Lip va tenir una època en què ja venia amb CD-ROM, per tant sí que hi havia moviment. Poc i de baixa resolució, diu.
Sí, que va ser, però va ser molt més tard, és a dir, segur que ell ja era força gran, perquè és l'època de quan va sortir l'Enciclopèdia Catalana amb CD-ROM, aquella època que flipàvem tots. Però havies d'anar a comprar-lo passant vergonya. Hola. I l'havies d'amagar.
Com ho feies?
Hola, que tenen el Lip, que el quiosque és... partia.
Va, estrenem un nou format, que és fer un programa, un debat sobre una notícia d'ahir. Perquè veig que l'Aida té moltes ganes de comentar tot el que has dit. Perquè l'Ibis a cada moment ha dit coses d'això.
Que s'ho fa sobre.
I no he aixecat el dit, però sí que hi ha dues coses que m'agradaria comentar. L'Òscar ja m'ha vist la cara, que bé, que no hagi ni de dir-ho, no? No, en primer lloc, que aquesta notícia em suscita dos temes de debat, no? En primer lloc, els reptes de la regulació del consum audiovisual a l'entorn en línia, és a dir, el control parental. Perquè els menors al final tenen accés a molts continguts online i es fa molt difícil cada vegada més controlar-ho. No? Llavors aquí jo crec que els reguladors, tant el Consell de l'Audiovisual de Catalunya a nivell català com l'ERGA a nivell europeu, tenen un repte aquí de veure com es fa aquesta regulació i el CAC sé que ja està treballant, però vull dir que encara aquí hi ha treball, hi ha feina per fer. I després hi ha una altra reflexió que és el porno que es consumeix amb visió patriarcal, no? Que influencia negativament doncs, la societat i els menors i la cultura sexual, no? Que crea referents irreals, moltes vegades la dona com un objecte i moltes pràctiques centrades en la penetració que moltes vegades doncs, no dona tampoc plaer o tant de plaer a la dona. No? Llavors també reivindicar també el porno feminista. És a dir, que es consumeixi porno, però també se'n fa.
El que passa que hi ha menys consumidores, però és a dir, hi ha directores porno que fan porno femení. El Conrad Son ho va intentar, perquè clar, li posava títols poètics, la mar no és blava. Però és a dir, hi ha directores. El que passa és que en el cas de la pornografia i les directores que fan porno no renuncien a la penetració perquè, és a dir, pot ser que hi hagi una part de la població que la troba menys interessant, però hi ha una part de la població que la troba interessant.
En,
per tant,
en cap moment tothom. He dit que s'hi hagi de renunciar, ni molt menys. He dit que són pràctiques sexuals moltes vegades orientades al plaer de l'home i a una visió molt patriarcal i molt instrumentalista de la dona. No dic que s'hi hagi de renunciar.
Jo crec que esteu fent dos debats. El que deia l'informe ahir de Save the Children és que cada vegada més adolescents i preadolescents, parlaven de 12 anys i fins i tot per sota,
nens,
que arriben al porno sense filtre. Perquè se'l troben a la internet. I llavors ningú els hi explica, no els hi posa context, i la seva primera experiència amb el sexe és a través del porno, que pot ser molt dur, o no. Però pot ser que algun adolescent de 10 o 11 anys, el primer que vegi de sexe, siguin escenes de porno que són molt dures.
Que li pot haver passat al seu pare, també,
Però que sí, però que Save the Children deien no estem dient que s'hagi de prohibir el porno als adolescents. Estem dient que s'ha de vigilar que, si l'han de veure, el vegin amb algú que els hi expliqui el context.
Poden estar veient porno amb el seu pare, per favor.
No cal que sigui amb el seu pare. Però és igual, algú que els hi doni la informació. De dir, compte, perquè si vas a petar amb aquestes pàgines, que sàpiguis que això no és el normal. El que passa en una pàgina web no és el normal.
Això li has de dir després, xerrada davant de la pizza Volcano.
Però és que això pot ser... No, però és que jo crec que tu estàs anant a una edat molt més adulta.
No, estic parlant de 12 anys, estic parlant de nens...
Però és que tenen per sota de 12. Clar, no, és que hi ha nens que la primera que tenen un telèfon, perquè avui en dia, per el món en què vivim, els nens tenen un accés a la tecnologia molt d'hora i es troben algunes imatges per les quals no tenen context, i per tant jo crec que els hi cal context.
Jo crec que quan tens un nen de menys de 12 anys no té accés lliure a internet i telèfon. O no l'hauria de tenir.
Aquesta és una altra.
No veiés tampoc Snap Movies.
Sí, aquesta és una altra.
Quan estem parlant de nens una mica més grans, crec que tenen dret a amagar-se i veure porno. Llavors l'han de veure en solitari o amb els seus amics o amigues. I llavors... És veritat que hi ha una diferència, és a dir, pel que jo veig, la majoria... Hi ha excepcions com en tot, jo en sóc una. La majoria de nenes no són tan proclius a les imatges, i són més de lectura, de verbalització, és a dir, i els hi poden enrotllar, potser les ombres de Grey, que jo la tercera ombra ja l'hauria matat.
Entre però és igual. L'informe d'ahir deia que el 80 i escaig dels nois miraven porno.
Són nois.
38... de les noies.
D'acord. Hi ha noies que...
És a dir, jo intentava abordar els dos debats. En primer lloc, l'edat prematura, per una banda, i aquí per això deia la importància del control parental i de les mesures, doncs, perquè es controli d'alguna manera l'accés dels menors a determinats continguts no apropiats, però per altra banda també quins són els continguts sexuals que es troben els nostres joves, menors, joves, adolescents, etc. I reivindicar també una altra tipologia de porno que no és la majoritària, que no és la mainstream, que cada vegada té més presència, però que crec que aquí encara hi ha camí per recórrer.
A mi el que em fa l'efecte és que el gran problema no és exactament ni que vegin porno ni el tipus de porno que vegin, sinó que només vegin això. És a dir, que tota l'educació sexual que tinguin vingui de veure aquest porno mainstream, no? El que hi ha, bueno, pues un porno molt dedicat a un públic... adult i sobretot masculí amb uns interessos molt ràpids. És a dir, al final, un dels problemes que té el porno i els problemes que té el porno feminista per entrar en els grans mercats és que el consum, el 80, el 90% del consum està molt centrat en una cosa, i és homes adults buscant masturbació ràpida i en 5 minuts i marxar. Això, hi ha més coses, evidentment, però el gran mercat és aquest.
Però també el consumidor és aquest perquè el producte és el que és.
Sí i no. No ha acabat de trobar el porno feminista
també,
que existeix.
També hi ha consumidores, però menys, i el porno feminista que s'ha fet, què vol dir feminista? Perquè, perdona que t'interrompi i no callo més, però com a persona que vaig ser jurat una vegada del festival, és un tema que m'interessa. Seria tan senzill en algunes pel·lícules porno com... estem al migdia, no crec que passi res per dir això, és a dir, com posar més orgasmes femenins, és a dir, en el porno tot sovint posen un orgasme que és el fin, fan les execucions, fan un orgasme perquè no cal més, però no te'n posen més de seria tan senzill com això, però
diversificar també punts de plaer,
però això dels punts de plaer, és a dir, tot el que tu puguis pensar que és un punt de plaer, s'ha fet, i en aquí, i acabo ja el rotllo, la Gola Fonda, que és la peli feminista per antonomàsia pornogràfica amb la Linda Lovelace, és la història d'una dona que té el clítoris a la gola. I per tant, és molt amant d'una de les pràctiques sexuals més esteses a la història del món.
Veig l'Arturo que té la mà aixecada, però i em sembla entendre que l'Andrea Madrid també demana pas. Per tant, primer l'Arturo i després l'Andrea.
Deia això, era per acabar l'argument, és a dir, que el gran problema és que no, l'única educació que tinguin els nois i noies, m'és igual, és a dir, jo crec que nosaltres buscàvem, qualsevol persona buscàvem porno amb 11 o 12, no me'n recordo, però ja començaves a buscar. Una altra cosa és que no tinguessis menys a mà, diguem-ne. Però que el gran problema és que només tinguis això, que tota la teva educació vingui d'això, perquè tot el que tens, és a dir, tota l'educació que té un noi, una noia, petits, a nivell sexual, són sempre reproductiva, anatòmica, molt poc centrada en el plaer, i per tant, no sé, la gent surt al carrer sense saber, no? Els homes surten de l'educació sense saber que el clítoris és el principal òrgan que dona plaer a les dones, i igualment per les dones. És a dir, aquesta qüestió de que l'única educació sigui del porno és el que s'ha de completar, i jo crec que s'ha de completar tant a l'escola com a la família, però que moltes vegades posem l'accent a la família, la pizza Vulcano, i crec que l'escola ha de complir un paper molt important.
Que també, també ho fan, eh?
Sí, a sisè.
Fan la reproducció i tots diuen...
Però és la reproducció,
no, no és la reproducció,
en parlen una mica.
Però és la reproducció,
jo crec que la reproducció no.
Ve de la família dels amics. El col·le ha de fer les coses.
Que l'Andrea la tenim a Madrid i no sé si vol dir alguna cosa que no li veiem la cara. Andrea.
Ah, millor. No, a veure, millor, jo crec que sí, que no m'hi ha una cara, que no pugui parlar, per favor. No, jo crec que sí que es fa, sí que crec que recentment, com a mínim, sí que es fan diverses sessions d'educació sexual, no en el sentit anatòmic o reproductiu, sí. Jo crec que això comença molt més abans i que potser sí que és el primer contacte que tenim visualment amb els òrgans, tal com es reprodueixen en els llibres de text. Jo crec que tots recordem més o menys aquesta imatge, però que sí que cal complementar-la més també a l'escola i també naturalitzar-ho a l'entorn familiar o social proper. És a dir, jo crec que això cada vegada, per sort, sí que s'ha anat normalitzant una mica, és a dir, ja no hi ha temes tan tabús d'aquesta manera, no? I que puguem tenir també aquesta conversa en una ràdio pública, jo crec que evidencia una mica que no estem parlant de res que hagi d'estar prohibit, tampoc per persones menors. Ara bé, jo sí que crec que el quid de la qüestió, més enllà de les derivades potser més polítiques en el consum de la pornografia o la pròpia producció, és també l'edat, és a dir, l'adolescència és una etapa molt àmplia, és a dir, jo crec que hi ha diferència entre una persona d'11 a 12 anys, que potser jo crec que a la meva època eren preadolescents encara, jo crec que amb 12 anys no era ni adolescent, que quan tens 16 o 17 anys, jo crec que tant les necessitats físiques, afectives i de la pròpia comprensió que tu tens del teu entorn i de la realitat canvia moltíssim d'una edat cap a l'altra, no? I jo crec que això sí que s'hauria de vigilar tenint en compte quin és aquest ordre, és a dir, hi ha d'haver una prèvia educació sexual, ha d'anar tot conjuntament, home, jo crec que la pròpia naturalesa de les persones, fins i tot, com deia una mica l'Arturo, et porta a haver-ho de compassar, perquè no pots, és molt difícil prohibir, i a l'actualitat jo crec que aquest accés, regular-lo per descomptat que s'ha de fer, però segurament prohibir-lo del tot o fer-ho impossible és molt difícil. Llavors jo crec que sí que s'hauria de complementar amb tota la naturalitat possible.
Per acabar amb el tema, alguns missatges que ens arriben a través del Twitter, per exemple, un oient que es fa dir doctora Mandarina, diu, no sé si en les meves relacions heterosexuals m'ha perjudicat més el porno que vaig veure o totes les rom-com nord-americanes que m'hem passat des de petita, les comèdies romàntiques aquelles de chico encuentra chica, que tot és molt bonic.
Totalment d'acord.
El Josep diu, aquest estudi el que demostra és que 3 de cada 10 adolescents menteixen. Els que diuen que no veuen.
No, pot ser que les nenes vagin més tard.
I el Marc diu, el problema, com ho veig, és que els pares, i diria que tota la societat, no sap com explicar la sexualitat als nens més enllà de la classe anatòmica.
Però és que la classe anatòmica és una altra cosa, és a dir, la sexualitat va molt més enllà de com ens reproduïm.
De com es fan els nens,
No sé, jo personalment recordo a l'institut que van venir unes persones externes a fer un taller brutal de sexualitat, que ens van explicar de tot, vam treure tabús, vam estar una estona barrejats nois i noies, una estona separats, i va ser brutal, vull dir que, no sé jo, si les escoles ho poden fer, i això sí que és educació sexual, no? Entrar, diguéssim, en matèria i explicar moltes més coses, i fins i tot hi ha una part que sí que és anatòmica, però hi ha una part que no ho és.
I per acabar, en Quico Sallés, que ens està escoltant, no vol venir de tertulià. Però, o sigui, ell sempre diu, no puc venir a tertulià, però sempre us escolto. Diu, doncs jo vaig aprendre amb el porno i m'ho passo pipa.
Clar, molt bé, a favor de Sallés.
Molt bé. Falta
I de la seva motxilla.
Sí, sempre amunt i avall. Falta un minut per arribar a 2:15.